Salutacions. Sant Cugat és una ciutat amb espais oberts i moltes zones verdes, unes singularitats que la converteixen en un municipi agradable, però que per a persones cegues presenten un desafiament diari a l'hora de desplaçar-se, ja que els hi manquen punts de referència. Aquesta situació es complica en zones com la Rambla del Celler, on la falta de línies tàctils de referència dificulta el desplaçament segur. Així ho ha explicat Montserrat Trias, membre de l'Associació Catalana per a la Integració de les Persones Cegues i de la Taula per a les Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament, en una entrevista al magazín Faves Comptades.
No tenim res on referenciar una línia recta per desplaçar-nos, per tant ens podem posar allà a fer cercles, caminant, com si fos al desert. Això amb bastó, amb gos guia, si algú s'ho coneix i vol anar de dret, ho fa. Si es fica, s'embolica per segons on, i llavors tampoc les plantes o les jardineres no el deixen veure i al final s'embolica.
El col·lectiu alerta també dels inconvenients que els hi suposen els carrers de plataforma única, aquells on les voreres i la calçada són al mateix nivell. Implementar polítiques més inclusives, augmentar les oportunitats laborals i millorar la percepció social de les persones amb discapacitat intel·lectual són només algunes de les demandes que la Maria José Garzón, la Bàrbara Cid, en Lalo Salazar i la Rosa Llupis han posat sobre la taula a la tertúlia del Faves Comptades. Els membres del Catalònia Fundació Creativa i del taller Jeroni de Moragues han reclamat més implicació de les institucions i més empatia per part de la ciutadania en un espai on s'han abordat els reptes socials i polítics per aconseguir una ciutat més inclusiva. Hem d'aconseguir que l'entorn ens capaciti i no ens discapaciti més. Aquesta és la crida que les persones amb discapacitat visual llencen amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat en un manifest on el col·lectiu ha reivindicat els seus drets per acabar amb les desigualtats. Aprofitant la presència de l'Ajuntament, han demanat desenvolupar el pla d'accessibilitat, convocar més places públiques reservades i millorar l'adequació dels equipaments culturals. El periodista santcugatenc Jofre Llombart ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per assenyalar uns perfils d'Instagram on es comparteixen missatges anònims, vexatoris i que vulneren drets de menors d'edat de la ciutat. És una situació que ha relatat en aquesta mateixa xarxa social el mateix Llombart.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Aquest espai de rescat de gravacions sonores antigues i on podem preservar del pas del temps aquests documents sonors i parlar-ne abastament amb el nostre amic Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, Esteve, doncs encantat, com sempre, d'estar aquí en aquesta aventura a la Maroteca de la Ràdio. Doncs sí, ja ho dius, veja, això es tracta d'anar rescatant, és una feina constant d'intentar sempre doncs, preservar tot allò que ha existit i que si encara existeix intentar, doncs, això, com diu la paraula, rescatar-ho, no? Perquè moltes vegades està amagat sota una pila de coses. Això és el que intentem fer.
Sí, recordem a la nostra audiència que aquest és un programa que el que fa és, bàsicament, buscar algunes gravacions que probablement no estiguin en lloc més que en aquella cinta de caset que algú té a casa seva, aquella persona, en un domicili particular, conserva per miracle, perquè avui dia hi ha molts joves que els ensenyes una cinta de caset i no tenen ni idea de què és, de què servia aquesta andròmina, i evidentment, doncs, si li ocupa un espai i a més no té cap aparell per reproduir aquella peça de museu, doncs el que fa molt probablement és llançar-ho, no? Aleshores, nosaltres el que volem és incentivar a la nostra audiència una vegada més, perquè si tenen algun document d'aquest tipus, on probablement hi ha una gravació radiofònica que és única, perquè la majoria d'emissores fa molts anys no guardaven absolutament res del que emetien, o pràcticament res, doncs que ens enviï un correu, Jordi, a quina adreça?
a lamaroteca@radiosantcugat.com. O sigui, el correu és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. I també tenim un telèfon de WhatsApp.
Sí, senyor, que és el 689 10 74 83. 689 10 74 83. Si contacteu amb nosaltres, doncs podrem agafar aquests documents que tingueu, digitalitzar-los, comentar-los àmpliament, documentar-los en la mesura que ens sigui possible, i també compartir tot aquest fons sonor amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Biblioteca i Hemeroteca General de la Universitat. Per què? Doncs perquè, home, que en lloc d'estar en una casa particular aquest document que només pots escoltar tu, o que potser, com deia, no pots ni escoltar, perquè ja no tens cap platina de caset o cap reproductor de bobina oberta per escoltar-ho, millor compartir-ho amb tothom i que això estigui en un lloc, aquesta pàgina web, on tu pots escoltar exactament tots aquests documents amb tota la informació que s'hi posa. Per tant, us animem a col·laborar amb nosaltres. I bé, anem a escoltar el primer document del dia, que és una cosa molt curiosa. Es tracta d'un indicatiu de Radio España de Barcelona, però en aquest cas en connexió amb la cadena Radio España entre Barcelona i Madrid.
Transmiten conjuntamente Radio España de Barcelona y Radio España de Madrid.
La Maroteca de la Ràdio.
Un document, doncs, curiós, que jo desconeixia que hi haguessin aquestes connexions entre Barcelona i Madrid de Radio España de Barcelona. De fet, clar, Radio España, si ho penses, el més probable és que la central estigués a Madrid, però nosaltres la que coneixíem és la de Barcelona. Així, doncs, interessant aquest apunt que ens fa el nostre gran company de ràdio, el Toni, aquest antic tècnic de so i també, doncs, una de les persones responsables de la direcció de Radio España de Barcelona, Toni Mascaró.
Curiositat, sí. Fem la punt musical? No vas dir
exacte,
això?
Exacte, sí. Ens coneixem, eh?
La punt musical. No, bé, curiós, no? Baixant de la font del gat. Una noia, una noia. Aquesta cançó és la que han fet servir, en aquest cas, per fer aquesta connexió simultània, no?, de les dues emissores. De fet, baixant de la Font del Gat, jo havia sentit a dir que no se sabia de qui era i només està, diguem, recollida, diguem, amb un cançoner musical popular català de Rossend Serra i Pagès a l'any 18. Però no s'ha sabut mai localitzar, jo crec, qui va ser el seu autor.
Bé, allò que passa, no?, que la tonada es fa popular i es va transmetent de generació en generació, però si no consta en documentació qui va escriure o qui va composar aquella cançó, doncs el nom d'aquella persona no passa a la història. I en canvi la tonada, doncs ja ho veus, passant de generació en generació, fins i tot la lletra d'aquella cançó persisteix al pas del temps. Així, doncs, un punt molt, molt interessant.
Doncs sí.
Bé, doncs seguim amb més coses. Ara anem a un separador d'un programa de Ràdio Sant Cugat que ja us n'hem parlat les darreres edicions del programa, que és el Sant Cugat Avui, l'informatiu que es feia al migdia a Ràdio Sant Cugat. Anem a una falca del 1989 en la que hi apareix la veu del llavors director de l'emissora, Ramon Grau.
Sant Cugat Avui, l'informatiu.
Una mica psicodèlica, aquest so, fet amb un sintetitzador, no, sembla?
Exacte, sí. Això seria qualsevol tema dels anys 80, no?, més o menys, de pop, que podria començar amb aquests sintetitzadors. Quina veu, més presencial, m'encanta, aquesta.
Bé, difícil imaginar, com hem dit moltes vegades, veus com aquesta tan profunda a la ràdio d'avui, que hi ha unes veus... Bé, podríem dir diferents, se poden agradar més, se poden agradar menys, però si abans potser es fitxava la gent d'entrada ja per la seva veu, avui dia potser ja no tant. És a dir, és com si, fent un símil, per exemple, en el món de la moda, és com si agafessis una model que no té atractiu físic general, perquè evidentment tothom té el seu atractiu, compte. Però sí, diguem que hi ha uns cànons de bellesa, sí, no?, que com a mínim dius, home, doncs aquesta noia o aquest noi són guapos per aquest motiu, no?, perquè té uns ulls macos, el que sigui, no? Però quan fitxes algú, perquè això també ho hem vist, que no té cap mena d'atractiu, o aparentment, és el que diem, estem parlant ara molt genèricament, a la ràdio quan agafes una veu i dius és que no... pot aportar moltíssim, eh? Segur, segur que té... Hi ha gent que té moltes possibilitats doncs, de poder conduir un debat, per exemple, el que tu vulguis, però que no té una veu atractiva. Això abans era impensable, no?
És així, sí. Això ho hem viscut sempre, no? A veure, partint de la base de que d'això de guapo o no guapo, això és superrelatiu, o sigui, aquí tothom és guapo per molta gent i per, saps què vull dir? Hi ha gustos per tothom. I com sempre diem, o sigui, tothom té el seu atractiu. Aleshores, fitxar una persona per la seva veu únicament, diu, oh, clar, és que és la ràdio. Oh, va, sí, clar, però és que la ràdio no només és el seu timbre, és com parla, pot tenir una veu no gaire bé, diguem, sonora o pomposa, però tenir una capacitat de locució espectacular. És així. Això que dèiem de les models hi ha uns cànons de bellesa, diguem, definits, que aquí hi havia molt, hi hauria molt a debatre, però hi ha gent que pot sortir totalment d'aquests cànons i no complir una sèrie de mesures que s'han dit que s'han de tenir, i en canvi ser una persona amb una capacitat expressiva de caminar, de moure's i no sé què, o sigui, amb una elegància innata espectacular, no? I això ho hem vist, no? I al contrari, pot ser una persona que compleixi uns cànons perfectes de mides i de no sé què, i després, doncs bé, no tingui cap altra mena d'atractiu, no?
Bé, en qualsevol cas, esperem que en els fitxatges que hi hagi a futur potser hi hagi una combinació dels dos factors, no? És a dir, que com a mínim sigui una veu més o menys agradable i una persona que sigui capaç de poder conduir un programa, de presentar el que sigui, de poder explicar una història...
Clar, aquesta és la combinació perfecta, no? Home, clar, un mínim ha d'haver-hi, però tots sabem que hi ha veus més maques o seductores o tal, però això no vol dir que no tinguin una capacitat, doncs, de conduir un programa o el que sigui. És així.
Molt bé, doncs anem amb més veus. Anem a escoltar la veu de la nostra estimada Jessica Sotodossos en un separador de fa 20 anys, de l'any 2004, de l'última etapa en la qual jo vaig conduir i presentar el Cau de Llops a Ràdio Sant Cugat. A veure si, a més, ets capaç de reconèixer la tonada musical d'aquesta falca.
Cau de Llops.
Alguna idea, Jordi? Et sona?
No em sona, no.
Bé, doncs es tracta del tema Quan et trobi, un tall molt bonic dels Pets, que sonava dins el seu treball Sol, que publicaven el 1999.
Doncs no l'he identificat, no.
Bé, doncs a qualsevol cas aquí estava aquesta anècdota, aquesta selecció musical que vaig efectuar en el seu moment. Bé, ara anem a passar un moment divertit, com ja hem fet altres vegades aquí a la Maroteca, amb les trucades del Track Dance, el programa que jo mateix dirigia i presentava a Mata de Pere Ràdio la primavera de l'any 1997. I escoltant aquest I Really Love You tenim una nova comunicació al 730-0000. Bona nit.
Hola.
Qui ets?
Òscar.
Òscar, des d'on truques?
De Terrassa.
Des de Terrassa, concretament, quin barri? Pots concretar una mica més?
Vallparadís.
Des de Vallparadís, molt bé. Què tal que et sembla el Track Dance?
Oh, muy bien.
Sí?
Sí.
Fantàstic, doncs. Digue'm, vols demanar algun tema?
Sí, l'último de la 9B3, el del LED.
Doncs nosaltres t'ho apuntem, la setmana que ve te'l posarem perquè aquesta setmana sí que no el tenim, d'acord?
Vale.
Vols saludar algú més?
Pues a Javi i a Jordi.
Ei! No són pas els que estan per aquí darrere.
Sí.
Molt bé. Doncs fantàstic.
Vale.
Gràcies per trucar, que vagi bé.
Vinga.
Adéu-siau, bona nit. Sí.
La Maroteca de la Ràdio.
Quina marxa i quina bogeria també la de les persones que escoltaven aquest programa, el Track Dance, Jordi, el programa clàssic de música dance, que hi havia trucades doncs, a unes hores ja una mica intempestives en segons quina franja del programa. I bé, doncs ens ho va passar molt bé l'estudi, tu i jo, escoltant aquesta gent.
Sí, la veritat és que sí. El Track Dance jo crec que és un programa que es pot analitzar molt, eh? I ho hem dit alguna vegada, no? En l'època que s'estava fent, el tipus de música que es feia, d'acord? L'audiència que trucava, el perfil de l'audiència que trucava, i que, a més, partint de la base de que tot això era un programa en català i fet des de Mata de Pere Ràdio. I sempre, bé, ha sigut com molt contrastat, no? Perquè, de fet, de tots els talls que hem escoltat, jo no recordo que hagis tingut una trucada... Bueno, potser alguna en català, però no la majoria.
Sí, teníem l'Àlex, que era un company de Sabadell, que ens trucava pràcticament cada nit, però excepte ell i les seves amiguetes que trucaven, la resta eren castellanoparlants, i sí que és cert que hi havia algunes noies, sobretot els homes no tant, que acostumaven a intentar, com a mínim, parlar una mica sí. en català.
Sí, 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 amb una, diguem, societat que jo crec que bé, que encara s'estava aprenent aquest idioma, potser, no?, d'una manera més... no? Més dedicada, no?
És a dir...
I que no hi havia cap problema.
No estava tan mal vist, no?, intentar aprendre el català. I en canvi avui dia és perquè m'he d'esforçar, potser.
Sí, sí. I mantenir una conversa, tu, en català i ells en castellà, i no hi havia cap problema. Uh-huh. No? I t'enteníem perfectament.
Bé, deixem aquesta reflexió aquí. Val a dir també que estem enregistrant aquest programa la Diada, eh? A l'11 de setembre.
Sí, això.
Vull dir que anem amb delay, com sempre nosaltres, però sí, suposo que sí, això també influeix indirectament.
Sí, 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 exacte, també. Sí, sí, fem la punta de la Diada, exactament, sí, sí.
Molt bé, doncs anem cap a Com Ràdio, anem a recordar un dels mítics programes d'aquesta emissora de la Diputació de Barcelona, i anem concretament el dia 29 de setembre del 2005, quan es celebrava el desè aniversari d'aquesta emissora, Com Ràdio. En un programa especial del qual ja n'hem escoltat algun tall, en el qual hi apareixen Anna Pérez Pagès, Silvio Coppolo, Josep Cuní i Joan Barril, el qui era el conductor del programa estrella de l'emissora, junt amb el de Josep Cuní, La República, que era doncs, el programa informatiu i magazín matinal de l'emissora. Anem a escoltar doncs, aquest tall de Com Ràdio en aquest especial desè aniversari.
O a la dutxa, esmorzant o conduint, el cas és que començar el dia ben informat s'ha convertit en un hàbit. I com que cada dia es matina més, cal informar des de més d'hora. A partir de dilluns, doncs...
A les 7, els matins, amb Josep Cuní.
Memòria, tots tenim presents una frase, aquella gran frase, aquell bon dia, Catalunya. I m'agrada molt, em fa una il·lusió especial avui poder-li dir bona tarda, Catalunya, bona tarda, Josep Cuní, què tal?
Què tal, Anna, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, benvingut. Felicitats per la part d'anys que toquen d'aquesta història de Com Ràdio.
Doncs en deuen tocar 5, no?
Sí, 5 justos, del 95 al 2000. La teva incorporació a Com Ràdio, Josep Cuní, va néixer una mica com a passió pel repte? A tu t'agraden els reptes, i per dir això...
Sí, això. Va néixer per la passió pel repte, va néixer per la voluntat de contribuir i ajudar a normalitzar una mica més el panorama radiofònic de Catalunya i en català. Va néixer després d'una etapa sabàtica en la qual jo em vaig prendre un temps per reflexionar sobre la professió i estudiar una mica en prospectiva què li podia esperar aquesta feina, etcètera, etcètera. O sigui, va néixer per un cúmul de circumstàncies, totes elles de gran record.
Escolta'm, la teva especialitat, els teus plats forts, sens dubte, són els matins. També estic pensant en el rellançament de la franja matinal de Televisió de Catalunya. El matí, diguéssim, és el punt de referència de qualsevol informació, i em sembla que el que has fet a TV3 era una cosa molt i molt difícil, i també se t'ha de felicitar.
T'agraeixo moltíssim la felicitació. Era un altre repte.
Clar.
Un repte que, d'altra banda, aquest encara és vigent, perquè ja saps que en els mitjans en general i a la televisió en particular, cada dia és el principi i la fi de tot.
Escolta, ràdio, televisió, i parlaves abans d'aquella època que et vas prendre una mica per reflexionar, per teoritzar. Tu que tens aquesta visió global i teòrica dels mitjans de comunicació, que has donat classes a la universitat, cap on anem en el panorama audiovisual català? No sé si és una pregunta una mica allò poc temps i massa extensa per contestar, però en grans línies.
No, és la pregunta del milió de dòlars, que diria un yanqui, no? Que ja no és igual un milió de dòlars ara que quan es començava a dir això, però no ho sé gaire cap a on anem. Només sé cap on som.
On som, doncs? La pregunta la reformulo.
I som en un moment de necessitat de reflexió que no es fa. Som en un moment d'inici del camí cap al repte. El futur està escrit perquè el futur és el canvi tecnològic. Però el que no crec que hi hagi ningú que hores d'ara sàpiga és quin serà el cost del camí cap a aquest futur, i sobretot quan ens instal·lem en aquest nou repte tecnològic, quines seran les conseqüències, no? I el futur serà la suma de tot això, o la resposta a aquestes incògnites, més enllà de la resposta que ara ja està escrita i clara, que és el repte tecnològic, el repte digital, més els condicionants.
Potser d'aquí 10 anys més en podem tornar a parlar i en trauríem...
Crec una mica abans.
L'aigua més clara. Sí, i tant. No passaran gaires anys abans de trobar moltes respostes a aquestes preguntes. Josep Cuní, gràcies avui per aquesta connexió. Sabem que no ets aquí perquè la rutina, per no dir la bogeria informativa, aquests dies se'ns està menjant.
Sí, de rutina poca, eh?
Sí, rutina no seria la paraula.
De rutina poca perquè realment tot el que estem vivint aquests dies i el que ens toca viure demà amb el programa en directe des del Parlament de Catalunya, la veritat és que ens fa anar tots una mica de corcoll. Però, vaja, espero que les coses surtin bé. I per descomptat estic molt content que m'hagueu trucat, que m'hagueu convidat i... m'excuso per la meva absència física i alhora us desitjo molts més anys d'èxits.
Josep Cuní, gràcies, de debò.
A tu.
Bon dia.
Bon dia.
Com Ràdio.
El que podríem anomenar l'etapa Cuní, aquests primers 5 anys, van venir uns altres 5 anys de la mà d'algú que quan va començar es deia d'ell mateix que era un temporer de la ràdio, però en 5 anys va constituir tota una república.
Continuem la república número 888 i ho fem amb un pensament de Ramon Gómez de la Serna. Els genis són els que diuen molt abans el que es dirà molt després. Probablement en aquest mateix instant algú està començant les vacances i marxa sol en direcció contrària als que tornen. A la travessera de les Corts de Barcelona tenim 21 graus i la república, tot està per fer i tot és possible.
La República, la ràdio pública, amb Joan Barril.
L'artífacs de la ràdio tranquil·la, la paraula lúcida, incisiva, però tendra, i les bones maneres sempre. Joan Barril, què tal? Bona tarda.
Gràcies, Anna. Doncs molt bé.
Com valores, si em permets de preguntar, els teus 5 anys aquí a Com Ràdio? Què t'han donat aquests matins?
D'entrada... La pàtria de la matinada, no? Matinar és una cosa que ens unifica. Tota aquella gent que ens hem matinat de vegades no es valora prou això. Però jo quan sortia al carrer a aquelles hores i marxava de casa com un lladregot, deixant que els meus fills estiguessin allà dormint, i després em trobava amb els meus companys a la república, doncs això la veritat és que uneix molt. I te n'adones que les ciutats funcionen perquè hi ha gent que es lleva aviat, entre altres coses. No som nosaltres els que fem tirar les ciutats endavant, però, mira, vols que et digui, som menys, i aleshores hi ha un petit orgull d'aixecar-se aviat.
Esperaves que la república fos o acabés el que va acabar sent?
No, jo no sé el que ha acabat sent, sé que ha acabat. Això en tinc prou, no sé el que significava això. Els que han decidit doncs, que això no continués, ells ho sabran. Jo estic molt content d'haver conegut la meva família extensa, que són els meus companys, lo de més, i després els meus oients, naturalment, que no són tan meus com nostres, no? Perquè crec que hi ha la sensibilitat col·lectiva. La resta de coses, no ho sé.
Bé, la sensació en qualsevol cas d'equip i de treball en família, això sempre va destacar a la República de la Com.
Tothom ha tingut no únicament l'oportunitat, sinó que gairebé diria l'obligació de defensar els seus textos. Aquí no hi ha hagut un líder, aquí s'ha dit això a la República de Joan Barril, però en realitat és de molta més gent. I avui m'agradaria recordar-los. M'agradaria recordar-los perquè la família que recorda unida roman unida. Estem separats en aquest moment per una avinguda gran, que és la Diagonal, no per voluntat pròpia, insisteixo, però per mi segueixen sent gent que porto amb una fotografia a la cartera, la Marta Ribas, la Mònica Hernández, en Toni Miedes, en David Miró, l'Anna Guitar, l'Albert García, en Jordi Miralles, en Jordi Casino, la Vanessa Raja, el Rafa Gordill, la Marta Pardell, la Maite Polo, en Cisco Bages, el Calderón, tu, que ets a dir del Calderón.
Mare meva, què hem de dir?
El Juan Sánchez i l'Antoni Sánchez, que era l'únic que m'escoltava, jo em sembla, moltes vegades, no? I tu també, Anna Pérez, que estaves amb nosaltres i que eres com nosaltres.
Joan Barril, formes part de la història de la Com, gràcies i felicitats.
Gràcies a vosaltres i per molts anys.
De la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles hey, hey. I Esteve Llop.
Joan Barril forma part de la història de la Com, i la Com també en si mateixa forma part ja de la història, Esteve.
Sí, perquè malauradament és una emissora que ja no existeix. I ara estava avançant, escoltant la veu del Joan Barril, que jo no el vaig arribar a escoltar mai al matí, sinó que ja el vaig escoltar la següent etapa, que va ser l'última que malauradament va poder fer, que va ser a Catalunya Ràdio, que va ser de bastants anys també, i era la nit. Aleshores, la sintonia era la mateixa que aquesta última etapa de la República a Com Ràdio. Al principi hi havia una altra cançó que era del mateix intèrpret també, però després van escollir aquesta cançó, que és la que jo escoltava cada nit a les 9 del vespre quan començava el cafè de la República a Catalunya Ràdio. Aleshores, clar, jo penso que li escau més un programa nocturn, aquesta veu i aquesta manera de parlar tan pausada, que no pas un programa matinal, però també, si ho penses fredament, un programa matinal amb aquesta veu pausada, amb aquestes reflexions tan interessants, doncs també és una bona manera de començar, perquè almenys ja no va estar accelerat a primera hora, no?
Sí, sí. Jo crec que li queda millor la nit, nit i fins i tot matinada. Però, clar, una altra cosa ja és matinal, no? Que entenem que ja és el programa despertador, no? Entre cometes. Que això ho havíem parlat també, no recordo una vegada, no? Que aquests, els programes despertadors sembla que, bé, com que és un despertador, comencen ja amb una energia perquè vinga amunt, espavila't i cap amunt, no? Jo crec que és una manera també pausada de començar, i ja està bé.
Bé, doncs, fins aquí aquest tall que hem volgut escoltar d'aquest desè aniversari de Com Ràdio de l'any 2005. Anem a escoltar ara un altre tall de fa uns quants anyets, encara una mica més. Anem al 1996, a Matadepera Ràdio, en el meu programa Magazine de Nit, que presentàvem Albert Parera i jo mateix. I en aquest cas parlàvem del resultat de les eleccions que havia tingut lloc dos dies abans. Aquest programa s'emetia els dimarts, doncs el diumenge anterior hi havia hagut les eleccions al govern espanyol. I en aquest cas, doncs, fèiem un comentari amb l'Albert del resultat d'aquestes eleccions generals a la sintonia de Matadepera Ràdio.
Hola, molt bona nit, però abans de res, això. Bé, doncs, molt bona nit. Com us havíem dit abans, estimats companys i companyes de la Municipal de Matadepera, comença ara mateix un nou magazín de nit d'avui dimarts, dia 5 de març de 1996. Molt bona tarda, Esteve, com estem?
Bona tarda, bona nit.
Bona nit, millor dit.
Bona nit.
Bona nit. Sembla que hi ha un telèfon per aquí?
Sí, bé, ara el deixarem en aquest moment, estem en directe i no podem atendre a la trucada. Doncs bé, hem començat així una mica a sac.
A sac pac.
Perquè bé, la setmana passada estàvem parlant d'una formació política en concret o d'un tipus de gent i no volíem dir noms propis perquè hi havia eleccions, però ara ja ho podem dir. Evidentment, doncs ja...
Sí, suposo que
sabia.
Dir el seu nom avui no es portarà problemes.
No val la pena, tampoc, dir el nom.
No.
Però bé, és igual. La qüestió és que el PP ens hem de felicitar perquè públicament perquè no ha aconseguit la majoria i crec que això serà bo per tothom, fins i tot també per ells.
També.
I bé, anirem parlant d'això al llarg del programa, abans però escoltarem una mica de música per anar-ho païnt a poc a poc.
I abans d'escoltar la música, presentant-se, que no ho hem fet avui... Qui us parla és un servidor Albert Parera i qui us parlava anteriorment des del control de so és l'Esteve Llop.
Aquest sóc jo.
Molt bé, doncs. Comencem.
Ei, et trobes de magazín de nit.
És en Bob Marley des del seu espècie de compilatori de grans èxits que es diu... Es diu... Natural Mystic. Un minut per ser de 10:15 del vespre al magazín de nit de Matadepera Ràdio i és moment ara, com us comentàvem abans, de posar-vos unes entrevistes que hem estat fent aquesta tarda, unes preguntes que hem fet al carrer, als ciutadans, perquè ens expliquessin una mica doncs, què els han semblat les eleccions, els resultats i les coses que poden venir al futur, oi, Albert?
Doncs exactament, als voltants de les 6 de la tarda hem sortit al carrer i hem anat entrevistant la gent que podíem, perquè molta gent s'intimida davant del micro i diu no, gràcies, no, sisplau, no. I coses així per l'estil, l'Esteve i jo, davant del fred, hem resistit, hem fet unes 5-6 persones, si no m'equivoco.
Unes quantes més,
potser. I bé, doncs ara a continuació sentirem les seves opinions respecte a la notícia del cap de setmana, les eleccions generals espanyoles.
Sí. I bé, després també ho comentarem amb el nostre gran company de programa, el Joan Vilalta, que abans ocupava el teu lloc.
Abans ocupava el meu lloc i ara, mira, l'he fumut per aquelles coses de la vida.
Bé, doncs després parlarem amb ell també dels resultats electorals i totes aquestes coses. De moment, escoltem això. La pregunta que hem fet és què opines sobre la victòria de José María Aznar a les eleccions generals i creu que serà positiu per a Espanya i per a Catalunya. També sembla que el futur no és gens clar políticament parlant. Doncs parlàvem de pactes, PP amb Convergència, més que res, també es parlava d'Izquierda Unida, etc. Doncs quina creu que seria la millor entesa parlamentària? I aquestes són les respostes que hem rebut aquesta tarda.
Trobo que és un resultat molt incert, no?
I per possibles pactes, com ho veus?
Molt malament, molt malament. Sí, perquè no trobo que el Jordi Pujol s'aliarà amb el Partit Popular. No crec. Trobo molt malament.
Bé, que era una cosa, doncs, inesperada. En principi no s'esperava així. S'esperava, doncs, una cosa més favorable al Partit Popular. Jo diria que és una cosa bastant complicada de moment i que els dies han d'anar doncs, aclarint la cosa de per si.
I vostè creu que el futur anirà millor que ara al país?
Si fa col·lació amb el que tots sabem, sí. Si no fa col·lació, no.
La Convergència.
Si fa col·lació, podem anar bé. Si no fa col·lació, més va cap a ell.
Nosaltres no estem conformes amb el que ha sortit. No volíem el PP nosaltres.
No
ens agrada el de Picotis.
Bé, al final haurà d'haver un pacte entre PP i CiU, a pesar que concretament a mi no m'agradi. Però per governar entenc que haurà de ser més o menys així.
Home, doncs mira, que han votat la gent i ha votat el que ha volgut. I mira, ara tindran que parlar i això és important, no? Que parlin i que s'entenguin, només.
Està conforme vostè amb el fet que Aznar sigui el seu president?
No opino. Jo que parlin i que això està bé, però res més. No?
I quan possibles pactes o si vostè creu que...
No. Bastant problemes tenen ells, no portis problemes a mi.
Home, és un resultat positiu, no hi ha hagut, com es diu, majories absolutes, que crec que és bo pel país, és bo.
I pel que fa possibles pactes, en el futur, com ho veu?
Home, jo diria que ho tenen molt difícil, no?, perquè em sembla que amb un sol partit no tenen la majoria del Partit Popular, no? Per tant, no tenen difícil, no? Que s'ho treballin.
No, em sembla bastant negatiu, perquè crec que les seves idees no se venen molt bé amb les de la majoria. Tot i que ells d'un partit de dretes, la majoria de gent ha votat en contra. Quasi el 70% no era la seva opció.
Jo me n'alegro molt del que havia passat, perquè bueno, no el veia preparat. Si l'hagués preparat, potser no diria el mateix, no? Però bueno, tampoc me n'alegro de les maneres que ho ha fet, vull dir, aquí els resultats es veuen, no? Vull dir, mira, com que d'entrada hi ha doncs, allò que tens de pollo d'esquerra, doncs ja no ho veus positiu, no sé, ho veus doncs, una manera que no és la manera de fer les coses. Si volem fer doncs, un conjunt doncs, que vagi tot ben davant, no? hem de respectar doncs, les cultures, hem de respectar tot això, i ells se'ls ha escapat de les mans, vull dir, no sé, veig així, no? Se'ls ha escapat de les mans, no? Vol dir que hi hagi gent bona dins d'aquest partit, jo crec que sí que n'hi ha, però potser la imatge que ha donat aquest senyor, doncs no, li han pagat justos per pecadors, com sempre pot passar.
De les eleccions que he assistit durant tots els anys que tinc, han sigut de les més rares.
Per què això?
Perquè el PP es cantava ja tot vencedor des del principi i al final doncs, resulta que t'he de demanar auxili.
Ell
té figures darrere més bones que ell. Com per exemple Gallardón, o té d'altres que són més de figura, més bones. Al nostre país, per Catalunya, és que ara tindrà de fer el que li digui el Jordi Pujol. I si no, no podrem andar. Tindrem, d'aquí dos mesos tindrem una altra vegada eleccions, eh? O sigui que abans no volia tassa, ara tassa i mitja. O sigui, va ser un principi molt dolent per ell. Venir a Catalunya com insultant o com fer-se el jefe i després no l'ha valgut per res.
A mi personalment no m'agrada perquè no tinc tendències de dreta, no? El que passa que s'ha de veure, a veure, com que no tenen majoria absoluta, a partir d'aquí suposo que hi haurà molts temes que hauran de pactar-ho, no? Evidentment, si des d'un bon començament pacten amb algun partit de dretes, com amb la meva opinió pot ser Convergència i Unió, ho tindran més senzill per governar, no? Ara, si no pacten amb ningú, doncs cada resolució que s'hagi de tenir, cada aquest decret llei que surti o cada cosa que a nivell de govern s'hagi de decidir, potser serà una legislatura una mica complicada, no? A vegades va bé, no?, que hi hagi una pluralitat de partits, perquè, bueno, una mica, doncs, hi ha diferents opinions i així, doncs, hi ha un equilibri més entre dretes, esquerres o extremistes d'un cantó a l'altre, però a vegades el que implica això és que realment no s'avanci amb res perquè no es posaran d'acord amb res.
La veritat és que no m'agrada que hagi guanyat, però també m'agrada una mica que hagi guanyat, però per no gaire majoria absoluta, diguéssim, que ha quedat... Tampoc estic totalment d'acord amb el PSOE, però el PP encara menys. És a dir, abans, en un principi, sempre el PSOE era el que fora, i ara el PP realment és que aquests ultradretes i fatal. Sembla com el que hi ha darrere, el Blas aquell que hi ha. Doncs és una mica d'ultradretes, diguéssim, i no m'agrada. És tipus franquisme, diguéssim. No m'agrada que hagi guanyat el PP.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que tu que us dic.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la ràdio.
Bé, aquest és l'avantatge que té la Maroteca, que podem veure històries del passat. Sí. I podem fer allò tan fàcil, que és dir, amb la perspectiva del temps saps el que passarà, i per tant això que pactessin finalment, quan aquí encara no quedava clar, el PP amb Convergència i Unió, doncs va ser una cosa molt impactant, que tothom tenia molta por, i al final doncs jo crec que la por estava ben fonamentada,
Sí, totalment, totalment. Clar, ara sabem tot el que va passar, i la veritat és que quasi tot són tragèdies, no vinculades directament a que ells guanyin, però veiem el vincle, no? O sigui, ells guanyen, estem parlant de l'any 98...
96.
96, perdó. 2001 ja es produeix, no? Doncs el primer gran atemptat que canviarà la història de tot, no? Que és el 11 de setembre a Nova York, i que aquí el PP, doncs, donant suport a George Bush, junt amb el primer ministre britànic, a tot això, no? I la cosa ja s'embruta molt. I després passa, el 13 de novembre del 2002, l'accident del Prestige, del petroler a les costes de Galícia, que és aquella famosa frase, recordareu, de los hilillos de plastilina, del Rajoy quan era ministre. I després, el 2004, ja el definitiu i tràgic atemptat de l'11 de març de 2004.
La traca final, i mai millor dit.
Sí, a Atocha, on el PP fèrrement va defensar fins la mort de que es tractava d'ETA, perquè òbviament no li interessava dir que això havia sigut un atemptat islàmic, perquè la gent doncs hagués dit, i el que ja va dir, que això era per culpa de donar suport a Estats Units.
Bé, doncs tot això va ser gràcies al pacte del Majestic, que va tenir lloc pocs dies després d'aquest programa que estàvem escoltant, que per cert estàvem fent comentaris sobre aquests àudios que estaven enregistrats amb un Walkman. Jo ja tenia un minidisc Walkman, però en aquest cas era un Walkman de caset, que encara conservo, una aigua, perquè no tenia el micròfon adequat per connectar-lo al minidisc, o no tenia la bateria, potser, perquè si ho recordes, els minidiscs que teníem tant tu com jo gastaven unes piles, una cosa tremenda. Tu posaves, no sé si anaven amb tres piles o dues, ara no ho recordo, potser eren dues.
Correcció, no, el minidisc anava amb una bateria.
Jo també la tenia, però aquesta bateria la vaig tenir més tard. Llavors, d'entrada jo anava a piles i tu posaves dues piles alcalines i se les fonia en qüestió de potser una hora i mitja o així.
No ho vaig arribar a experimentar. Aquesta pila que tu... Perdó, aquesta bateria, Esteve, era un accessori extern que es posava?
Hi havia les dues possibilitats. Hi havia una bateria de níquel-cadmi, que era com si fossin dues piles enganxades, d'un i mig.
Sí, que es posava dins,
exacte,
no? Amb una tapeta.
I aleshores hi havia un adaptador que anava per fora i que es connectava a l'alimentació, i que aleshores tenies molta més capacitat. Però jo aquesta bateria sí que no la tenia perquè era molt cara. En qualsevol cas, jo vaig utilitzar un Wallman de caset convencional per fer aquestes entrevistes al carrer, i el que deies tu, Jordi, que la majoria d'habitants de Matadepera són catalanoparlants, i això es nota. És a dir, de totes les persones amb les que van parlar, només una era evident que era castellanoparlant, però tot i així parlava correctament el català. És a dir, que això és una manera de fer una estadística de la població d'un municipi, perquè si tu recordes, tu i jo, quan anàvem a Rubí a fer el mateix, a entrevistar gent al carrer, és que era absolutament al revés.
Absolutament al revés, efectivament. I això també em fa pensar, bé, que no és cap descobriment, evidentment, però que una enquesta, una mateixa pregunta o una mateixa relació de preguntes, depèn del lloc on la facis, obtindràs resultats diferents. Que dius, home, clar, no? Gran notícia, no? Però ja m'entens. O sigui, aquesta mateixa enquesta que has fet a Matadepera la fas amb una altra població i saps que les respostes aniran cap a un altre cantó. Això passa.
Molt bé, doncs seguim amb més històries. Ara anem a Ragtime, Rag 105, amb un especial que va tenir lloc l'any 1994 sobre els Beatles a la BBC. Aquest va ser un treball discogràfic doble que es va publicar aquell 94, en el qual es recollien gravacions que els Beatles havien fet en interpretacions en viu a la mítica emissora britànica, la BBC, i que es van restaurar en la mesura del possible per publicar-ho de forma pòstuma en algun cas, concretament en el cas de John Lennon, i de forma absolutament ostentosa per part de la discogràfica dels Beatles. Anem a recuperar un extracte d'aquesta gravació que vaig fer jo l'any 1994, en la qual hi surt en Marc Mateu explicant les novetats d'aquest treball.
Des del 1958, Saturday Club era un dels pocs programes de la BBC on es podia escoltar pop, jazz, country, rock. Aquest caràcter obert el va convertir en un dels espais més populars de la ràdio britànica i en un trampolí promocional imprescindible per a tots els nous artistes, entre ells els Beatles, que van aparèixer una desena de vegades a Saturday Club. La del 29 de juny del 1963 és la quarta i la van dedicar gairebé en exclusiva al seu admirat Chuck Berry.
What we'd like to do, Chuck Berry is Memphis, Tennessee. Good old Harry.
Memphis, Tennessee i Roll Over Beethoven, dues cançons de Chuck Berry que els Beatles van cantar al programa Saturday Club de la BBC. Rock, 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 toy, toy,
toy, toy, toy. Els Beatles a la BBC.
I'm all shook up. Ooh, 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 yeah, yeah.
El nostre recorregut cronològic per les sessions dels Beatles a la ràdio britànica ens du al 16 de juliol del 63. Una nova sessió de l'espai Pop Go The Beatles s'emetia des del Maida Vale Studios de Londres, que començava amb els quatre de Liverpool retent homenatge al rei del rock and roll, Elvis Presley. Els Beatles van escollir el primer single d'Elvis, That's All Right Mama, tot un clàssic que després no va formar part de la discografia oficial del conjunt. John Lennon brillant amb llum propi en aquestes dues versions, Carol, de Chuck Berry, i Soldier of Love, d'Arthur Alexander. El pròxim tema dels Beatles a la BBC és Lend Me Your Comb, de Carl Perkins. La broma del presentador no es fa esperar. Si la cançó es diu Deixa'm la teva pinta, no cal afegir res més. Els convidats del programa són famosos per les cançons i també pel pentinat, el famós pentinat Beatle.
Well, what can I say about this one? I have no comment to make at this time. With these haircuts, sing, fellas, sing!
Oh! Clarabella, un tema gairebé desconegut dels Jodimars, amb el qual els Beatles van deixar bocabadats els fans el 16 de juliol del 63, al seu programa de ràdio Pop Go The Beatles.
Els Beatles a la BBC.
Beatles Monthly era una revista mensual sobre els quatre de Liverpool que va editar el seu primer número l'1 d'agost del 1963. En els moments de Beatlemania més exagerada, la revista va arribar a vendre 350.000 exemplars mensuals. El dia anterior a la seva aparició, els clients i les clientes potencials de Beatles Monthly seguien una nova emissió de Pop Go The Beatles a la BBC. L'èxit del grup tenia nom de revista i també de programa de ràdio. Ringo era el Beatle més divertit i, per molta gent, el de menys talent musical del quartet. Però les sessions de la BBC li fan justícia. A la bateria i de tant en tant com a veu solista, Ringo Starr està a l'alçada dels seus companys. Ho comprovarem en aquesta versió del Matchbox de Carl Perkins, emesa el 30 de juliol del 1963. Atenció, perquè Ringo parla, canta i fins i tot borda.
I've got one card here and it's on the same subject. Well, this one says, we think the show is great and we dig the Beatles the most, but we still haven't heard a word from Ringo yet. And how about him singing? Well, what will you sing for us, Ringo? Will you say a few words?
Hello there, kiddies. I'd like to sing a song for you today called Matchbox. Oh, there you go.
Set part of that lot. Okay, Ringo, thanks
very
much.
Don't get smart with me, you know.
No, you mind. Get over to your microphone. Matchbox.
Un altre dels números habituals dels Beatles a la BBC, el Hippie Hippie Shake de Chan Romero. Un fet molt normal és que els Beatles fessin versions de versions. Per exemple, I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You la va gravar Roy Hamilton el 1954, però els de Liverpool la van conèixer interpretada per Elvis Presley, i aquesta és la versió a la qual van ser més fidels. La cançó obre el Pop Go The Beatles del 8 d'agost del 63, presentat per Rodney Burke. Els Beatles eren molt fans de Buddy Holly, el rocker d'ulleres negres que va morir en un accident d'aviació el 1959. Crying, Waiting, Hoping la va gravar Buddy Holly poques setmanes abans de la tragèdia, i els Beatles la van recuperar més tard, però només a la ràdio. Tot un privilegi per als oients de la BBC.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Doncs aquí teníem aquest especial de Ragtime dedicat als Beatles a la BBC amb la veu de Marc Mateu. Aquí, per cert, no recordo on, però jo fa poc el vaig escoltar a la ràdio després de molts anys, perquè ell era un dels col·laboradors habituals del Ragtime amb Sílvia Tarragona, Gabriel Porcà i Francesc Vila, i per tant doncs em va fer molta il·lusió tornar a escoltar aquest periodista. Anem ja acabant el programa d'avui, Jordi, anem ara a un tall de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, una gravació de l'agost de 1994 en el programa estiuenc L'Estiu en Viu, que dirigien Joan Bosch i Núria Riquelme i que entrevistaven a Pasqual Maragall Rupià. No sé si ho recordaràs tu, que el que després va ser president de la Generalitat, ell estiuejava a Rupià.
Sí, a Rupià, sí, sí, correcte, ho recordo.
Doncs tenim aquí un tall que li van fer, una entrevista que li van fer anant expressament a la seva segona residència, a la que normalment hi feia les vacances. Anem a escoltar, doncs, Pasqual Maragall a Catalunya Ràdio l'agost del 1994.
Segona residència. Els personatges tal com són.
Avui, Pasqual Maragall. Nosaltres gairebé ens atreviríem a dir que un dels estius més vius de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, va ser, esclar, el dels Jocs Olímpics. Dimarts passat, precisament, feia 2 anys que l'alcalde respirava tranquil i satisfet pel resultat del que molts van qualificar dels millors jocs de la història, que s'acabaven aquell 9 d'agost. Però això ja forma part del passat, i nosaltres el que volem saber ara és com viu Pasqual Maragall aquest estiu del 94. I la unitat mòbil de l'Estiu en Viu, amb Núria Riquelme i Xavier Vall al capdavant, l'ha trobat com aquell que no vol la cosa, a la seva segona i particular segona residència, a una masia d'un indret privilegiat, a la localitat empordanesa de Rupià. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia. Doncs, efectivament, hem anat a buscar l'alcalde de Barcelona, el senyor Pasqual Maragall, a la seva masia, que té a la localitat d'en Baix Empordanesa de Rupià. I l'hem portat fins a la plaça de Vall, aquí al municipi, on es comença a respirar aquell ambient de poble tan autèntic, la gent passejant amunt i avall, els nens jugant amb les bicicletes i els patinets. Però abans de tot, volem saludar, efectivament, el senyor Pasqual Maragall. Senyor Maragall, molt bon dia i benvingut.
Bon dia i bona hora.
Per què no ens explica una
Benvinguts
mica...
Benvinguts vosaltres.
Gràcies.
Per què no ens explica una mica com és la seva casa a Rupià?
Bueno, és que una masia és una casa de pagès, pròpiament. En diuen a Camp Planes, en deien, i era una casa, no era un gran mas, diguéssim, no tenia molta terra, sinó que era uns... segurament masovers o segons masovers, una finca més gran. Finalment va anar a parar a mans d'uns immigrants andalusos, després la van deixar, va estar 2 anys buida, i quan nosaltres la vam trobar l'any 76, compte, doncs estava bé perquè tenia teulada i per tant s'hi podia entrar aquell mateix estiu, no? Li faltava una ombrera al davant perquè el sol li cau de justícia i una bassa d'aigua, que és el que hi vam fer-hi, i un lavabo, perquè només tenia comuna. I, bueno, l'hem anat arreglant en tot aquest temps. Compte que ja és l'estiu que fa 19, eh? 19.
Senyor Maragall, abans la nostra companya, la Núria, feia referència a la tranquil·litat d'aquesta localitat baixa empordanesa de Rupià. Li asseguro, però, que Barcelona, no tan tranquil com a Rupià, però déu-n'hi-do el que s'està tranquil, eh?
A Barcelona...
El mes d'agost.
Jo he hagut de baixar algunes vegades durant el mes d'agost i la veritat és que he tingut la impressió que hi havia més encara una mica més d'activitat o més turisme, o més cotxes, o més moviment que no pas altres anys. Aquesta és la impressió que vaig tenir.
Això vol dir que hi ha més turistes?
Deu ser que hi ha més turistes, potser més gent que s'hi queda per les raons que sigui, o que baixen, com jo vaig fer, perquè vam haver d'anar al metge per una cosa de la meva dona, que s'havia de mirar, i vaig trobar que dintre de tot no era la Barcelona absolutament deserta d'altres anys.
Escolti, abans feien referència al segon aniversari dels Jocs Olímpics.
Sí,
que se'n recorda perfectament. Tornaria a repetir un estiu com aquell, o potser ja en va tenir prou i prefereix ara una mica més de tranquil·litat?
No, tornaria a repetir l'any després. La part més difícil dels Jocs, d'alguna forma, és l'inici de l'esforç final, del 87 al 89, diria jo, inclús el 90. I després, l'any posterior, perquè tothom té la impressió que ja s'ha acabat, que ja està fet i que ara no sabem què fer, no? I has de convèncer tothom que la ciutat segueix tenint projectes i motius i que pot tirar endavant i que s'ha de mantenir en el nivell que ha assolit. I això a vegades és inclús més complicat que no pas engrescar la gent. Sí. Dir, no?
Ara que per l'alcalde de Barcelona potser no n'hi ha cap d'estiu que sigui del tot tranquil·let. Per exemple, vostè deu estar ja capficat amb els preparatius del bimil·lenari de Barcelona, no?
No serà pas un gran bimil·lenari. Si no he cregut mai en les grans celebracions com a solemnes, diguéssim, com motiu de present. Ara el que sí que serà una rememoració del que nosaltres tenim de passat com a trampolí del futur, justament, perquè nosaltres ja sap vostè que optem a la capitalitat cultural de l'any 2001.
Sí.
Això es decideix el mes d'octubre o novembre de l'any que ve. I, per tant, abans d'aquesta data, nosaltres hauríem de poder explicar que tenim 2.000 anys de cultura al darrere, no? Que no som pas ni una ciutat de 500 ni de 1.000 anys, sinó de 2.000, i això és un vot a favor, això és un argument a favor.
Vostè ha dit que el proper 95 ha de ser un any de debat i de reflexió precisament sobre el tema que estem parlant, no?
Jo crec que el 95, més que l'any de debat i de reflexió, que això ha sigut potser aquest que hem estat vivint, serà un any, per descomptat, municipal, serà l'any dels municipis, l'any en què es renoven els municipis i en què, per tant, totes les qüestions pendents es posaran sobre la taula. I, per altra banda, per Barcelona serà un any enormement important de cara a confirmar que, efectivament, el vot endavant que va fer en els últims 4 anys, que jo crec que han sigut 4 anys en què s'ha fet més que en 40, pràcticament, no ha sigut per tenir que tornar a esperar 40 anys més i després tornar a fer un altre salt endavant, sinó per situar-nos en un nivell europeu, un nivell elevat de prestació de servei i de qualitat de vida. Aquest és un any decisiu en aquest sentit, jo crec.
La Maroteca de la Ràdio.
Un luxe poder escoltar aquesta gravació que trobareu a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de l'Estiu en Viu, aquest espai de Catalunya Ràdio estiuenc, que se n'anava amb una unitat mòbil a segones residències, com per exemple la de Pasqual Maragall, llavors alcalde de Barcelona. Curiós, Jordi, això que escoltàvem, que deia en Maragall que havia notat una mica més d'activitat estiuenca a la ciutat de Barcelona, perquè abans ja sabem que les ciutats quedaven desertes a l'estiu i en canvi ara amb el turisme, a Barcelona en concret, és que és a l'inrevés, hi ha molta més gent a l'agost, sí, que no pas altres mesos, no?
Sí, sí, imagina't si... Sí, sí, imagina't si, 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 malgrat la malaltia, pot percebre, no?, com és ara una Barcelona a l'agost, no? Doncs no té res a veure amb aquests anys, sí, està clar.
Molt bé, doncs fins aquí l'hemeroteca d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Marxarem a un tall del Rock and Classics, el programa que dirigeixo ja fa 15 anys a diverses emissores. Estem ja ara arribant a les 35 emissores i ho farem amb una referència que jo feia al Delicatessen d'Albert Puig. Amb aquesta referència radiofònica marxem. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé, Jordi.
Que vagi bé, adéu-siau.
Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
Anem enfilant ja la recta final del programa d'avui. Aquestes cançons que no deixen indiferent, alguns temes que a mi em van sorprendre la primera vegada que els vaig escoltar i que encara avui els punxo i penso, doncs mira, és un tema una mica diferent. En aquest cas, és una cançó que conec gràcies a l'Albert Puig de Delicatessen. Jo és una cançó que mai havia escoltat i un grup que tampoc coneixia. Una banda anomenada The Riffles i que el 2009 treien el treball de Great Escape. De fet, és un tema molt tranquil, en contrast amb la resta, que són temes bastant contundents. Una cançó que es diu For the Meantime.
Every day that I don't see your face, it's a tragedy. And time away could be time staring into your eyes. And every day that I don't see your face feels forever to me.
És un tema acústic sense cap mena de percussió contundent, però vaja, molt bonic. Es diu For the Meantime amb la formació de Riffles. I ara sí que ja marxem. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més aquí al Rock and Classics. Un plaer estar amb vosaltres a Ràdio Sant Cugat. Esperem retrobar-vos en el proper programa. Marxem amb un tema que va marcar un punt d'inflexió en la carrera de Sisa. Es publicava el 1979 i jo el vaig escoltar a la freqüència modulada modulada uns anys després i, vaja, em va deixar astorat, perquè era un Cisa amb una veu desconeguda. Jo, de les primeres vegades que vaig escoltar en Cisa va ser amb el treball Nit de Sant Joan, l'obra de Degoll de Gom, que tenia la seva corresponent banda sonora de Cisa. I aquest era un disc anterior, publicat, com us deia, l'any 79, juntament amb la formació Melodrama, una formació barcelonina que ens recorda una mica la música que hi havia a aquella època, a finals dels 70, amb una inventiva i una capacitat de fer temes, com sempre, de la mà de Jaume Cisa, molt interessant, amb el seu surrealisme davant de tot, però també amb una proposta musical diferent en aquells moments. I aquest és un dels temes que apareix en aquest treball amb el qual marxem i que es diu Han tancat la Rambla. Adéu-siau, que vagi molt bé.